serem un sol, crida la grada, que soni un clam a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 14 de novembre i el Barça fa res. Segons, ha acabat el seu partit d'Eurolliga de bàsquet. I ha perdut. Ha perdut 86-76 en un partit absolutament boig. Però absolutament boig. Que ha canviat diverses vegades de forma radical. Fixeu-vos. Acaba el primer quart, el Barça perdent 32-14. Una pallissa important on el Barça no sabia ni on era. Al segon quart, el Barça li ha acabat un parcial de 0-18 i ha acabat 16-36 el parcial. El partit estava ja per davant el Barça. Al tercer quart, altre mastegot per l'equip blaurana. 11-0 de parcial pel Madrid i el Madrid per davant. I a l'últim quart, el Barça, que ja no ha pogut frenar la sagnia, i ha acabat amb aquests 10 punts de desavantatge. Partit absolutament boig. L'equip de Pesic no l'ha controlat. L'ha tingut a favor molta estona, però també l'ha tingut en contra massa estona. I avui hem vist que aquest equip pinta bé, pot fer grans coses, pot deixar el Palacio mut durant molts minuts, però encara li falta un punt de consistència. Necessita temps, però s'ha d'anar posant les piles. Avui Mirotić ja ha estat al centre de totes les mirades, ja ha fet un bon partit, però encara el pot fer millor. A Madrid han gaudit, celebrant cada vegada que la pilota no entrava. El Barça de bàsquet, que camina a poc, però avui s'ha endut un mastegot a Madrid, que potser ha estat excessiu, de 10 punts. Toca seguir millorant. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
El club de la mitjanit. Ja hem encetat el mercat d'hivern. Hem fet un fitxatge. De fet, és una renovació. Avui torna un col·laborador històric del programa.
Una gran persona.
Algú capaç de relacionar Gerard Piqué...
Ens trobem davant d'autèntics fenòmens paranormals.
Amb els ovnis. D'aquí uns minuts descobrirem qui és.
Un col·laborador d'aquest programa que aquesta temporada encara no havíeu vist. I avui el recuperem. Ho sabrem d'aquí uns minuts. 11 i 2 minuts, gairebé 3, en directe Esport 3 i Catalunya Ràdio. El Barça que ha acabat el seu partit fa, res, 3 minuts. A la pista del Madrid ha perdut. Avui parlarem de bàsquet, parlarem de motos, perquè Jorge Lorenzo ha anunciat la seva retirada, però també de futbol. I del clàssic. El clàssic és d'aquí un mes, el 18 de desembre. Ahir vam conèixer l'horari. I avui hem sentit ja les primeres queixes. Que Madrid qualsevol excusa és bona per queixar-se. I ho ha fet Ramos també. Perquè resulta que la jornada anterior el Madrid juga diumenge i el Barça dissabte i diuen, home, el Barça descansa més, no pot ser això, ens perjudiquen. Us preguntem per aquesta queixa del Madrid, per aquesta lamentació que ha fet avui Sergio Ramos públicament. Diu que amb aquest horari descansaran menys i els perjudiquen. Què us sembla? Perjudiquen el Madrid? És perjudicial pel Madrid aquest dia de menys de descans? Abans del clàssic, doncs us ho preguntem a Twitter, @clubmitjanit, allà hi ha la pregunta penjada. Animeu-vos a participar, que avui la cosa no acaba de funcionar, eh? Devíeu estar tots pendents del bàsquet i no heu entrat a Twitter a votar. Primera opció. Té raó. Descansen menys. Doncs només un 9% de gent que dona suport al que diu Sergio Ramos. Segona opció. Fa riure. És una excusa ridícula. 33% de vosaltres. Tercera opció. Un altre nyap de Tebas. Com dient, home, això ho podien haver fet millor. 9%, i l'última opció, que és la guanyadora, jo sí que descanso poc, 49%. Veig que molts de vosaltres dormiu poc o com a mínim descanseu poc. Ho heu de fer, que si no després em pagareu conseqüències. @clubmitjanit, allà trobeu aquesta enquesta, allà trobeu aquesta qüestió que avui us plantegem i que us preguntem. Té raó, no té raó, surten perjudicats o no? Bé, ho debatrem aquesta nit. És nit de dijous i els dijous sempre ens acompanyen, doncs, els mateixos. I, a més, són gent diabòlica. Gent que fa por. Els diem que vinguin el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. Endavant, sisplau. De rigorós negre, com indica la seva diabolicitat. Bernat Soler, bona nit.
Bona nit, blau marí, i però és fosc, és veritat, i després això que fem por...
Bé, una mica, per jugar una mica.
Sí?
Sí.
Tu creus que el Ricard fa por?
A mi me'n fa.
Sí?
Ricard Torquemada, bona nit.
Bona nit.
Per què vas amb iPad si no hi ha
una pel·lícula
avui?
Perquè tu en tens tres i jo també en volia tenir un.
O sigui, simplement per allò de...
Jo crec que, més, no? que per proporció tocava, no?
Molt bé. Com estàs?
Sembla bé o no? Molt bé. No, molt bé.
Va, canviarem el to.
Ei, el disc de la Marató.
Quin ritme que tens.
T'agrada, eh?
Però bé, això és un mite, eh?
Seré els teus ulls al camí. Sí. Alan Parsons.
Sí, però és
Alan Parsons himself.
Sí,
eh?
Sí. Alan Parsons fent un dels seus grans èxits en català. Puja. No ho ha ballat ni res el teu realitzador, això.
El Ferran Gràcia.
Sí. Què diu, que sí o que no?
Ferran Gràcia, canvia de càmera si ho has ballat.
Ah, doncs no, no ho ha ballat.
No ha ballat.
I tu, Ricard Torquemada, ho has ballat?
No sé, no... M'agrada escoltar aquesta cançó que hem sentit ara en català, perquè és que no sé quina és en anglès. Jo.
No et sona
per
aquesta cançó?
Per mi és nova.
Doncs a veure,
la sintonia una mica, però...
Pere, si podem buscar la versió, dic el muntador musical, si podem buscar la versió original, que si el Ricard Torquemada descobreix...
Per veure si l'he ballada.
Sí.
Però no crec que
si no és de Maradona, no. A veure, això és el disc de la Marató, surt l'1 de desembre. 1 de desembre, això és ja, falta res. És 1 de desembre, després 9 de desembre, que torna a la Tudel, i el 15 de desembre, que hi ha la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Doncs bé, el dia 1 comença aquesta Marató ja escalfar motors amb el disc, amb tots els diaris pràcticament de casa nostra. Aquest disc, que heu de reservar-lo. Us ho dic cada dia, però és que és així.
Bé, jo tinc un endoll i cada any m'arriba una miqueta abans.
Ves que no sigui perquè ets cap d'aquesta empresa.
No, és perquè sóc amic de l'Àngel Lacalle, que és l'alma mater del disc, entre altres persones, i he de dir que és un disc...
Sí, ja l'has escoltat.
Hem d'advertir que és un disc que provoca intenses emocions, eh?
Que bé.
Sí.
Bé, sempre, no?
Sí. És un dels projectes musicals...
És un projecte... L'únic disc que tinc jo és aquest, el de la Marató.
Cada any.
Tenia, quan era petit, algun de... d'algun grup infantil o
Parxís?
No me'n recordo com
algun disc de Parxís.
Tu t'has comprat algun disc alguna vegada? Però, o sigui, has anat a una botiga de discos
no,
o grans magatzems
no.
I t'has comprat un disc? Mai.
No.
Ni un vinil?
No, me'l regalava. Els meus pares potser me'n regalaven algun o així, perquè era època, jo soc de vinil. Però no, i CD d'aquests tampoc.
A veure, Alan Parsons, anem a escoltar la versió del disc de la Marató. Ara aquest és l'original.
Em sona.
Bé, passa a la prova del cotó.
No l'he ballat.
No?
Si sí, fos un concurs de dir quina cançó és o qui la canta... No.
Diries, em sona.
La sintonia sí que em sona.
Bé, doncs aquesta cançó la podeu trobar versionada pel mateix autor o pel mateix cantant original al disc de la Marató 1 de desembre. No us el perdeu. A veure, hem tingut bàsquet aquesta nit i heu estat molt pendents. El Barça ha perdut. Mm.
Sí.
I a vosaltres us agrada el bàsquet, però n'hi ha dos que encara els agrada més i que els segueixen més.
Que en saben més,
vull saber que m'expliqueu com us ha semblat. Però tinc el Marcel, el Lloberes...
Potser ens agrada igual, però ells en saben més.
Potser sí. La Carme i l'Ernest Macià. Carme Lloberes i l'Ernest Macià. Els tinc al Hot Point de Catalunya Ràdio i no sé amb quina sensació, perquè avui ha estat absolutament boig, això. A veure, Macià, Lloberes, bona nit.
Què tal? Bona nit, companys, com estàs?
Bona nit.
Tens explicació, Carme, del que hem vist i viscut amb aquests parcials bojos? Endavant, endarrere, endavant...
Sí, jo et dic una cosa, jo he trobat divertidíssim, no? Diguem el primer bloc. El primer bloc vol dir el primer quart, per exemple. Jo penso que el Barça ha sortit doncs, totalment fred, desorientat, desconcentrat. Digue-li tots els adjectius que vulguis, no? El Madrid se l'ha passejat fàcilment, han jugat totalment a plaer, com si no hi hagués cap rival al davant, però per mi el que m'ha impressionat moltíssim i m'ha encantat és el segon quart del Barça. El segon quart del Barça, ho hem explicat, no?, en la Transmi, que referta...
Si algú no hagués vist el partit, que només es posi el segon quart, ja està.
Clar, però és que més venint de referta, diguem, de la pentinada que t'ha fet el Madrid al principi... Jo dic,
home, el Barça ha fet un parcial de 0 a 18, Carme.
Sí.
Això no ho hem vist gaires vegades, Macià, al Palacio, no? Un 0-18 pel Barça.
No, però en els Barça-Madrid sí que és veritat que aquests equips amb tant talent, a la que relaxen una mica, són capaços del millor, de fer-te 30 punts de cop, i també són capaços de deixar-te entrar fàcilment. Vull dir que això, com que els dos equips són molt bons...
Però venir venir estem... de... Sí, sí, però
el Barça jo... ha fet el descans, i a la meitat de triples n'havia fet 8 de 16, vull dir que clar, els triples també adulteren una miqueta la... Què passa, Lluís?
Carme, t'estem veient. O sigui, recorda que estem també per la tele i estem veient els teus problemes amb els auriculars.
Els auriculars, que es veu que no m'hi caben en els tímpans. Aviam, el que volia dir-te és...
No has d'empenyar gaire endins,
En els tímpans?
No empenyis gaire,
A l'orella,
a l'orella.
Farà sang.
No, el que et vull explicar, que és molt important, i és molt important que hem de saber valorar, és que aquest segon quart del Barça és magistral. I tu diràs, bé, no serveix de res. Sí, sí, serveix de moltíssim, perquè com que tu estàs construint aquest equip que ho estem dient, que encara no el tenim cohesionat o confeccionat del tot i adaptat, val, doncs, què ha passat? Que el segon quart, quan tu vens, diguem, d'un desastre com has fet en el primer, és molt difícil, refer-te. És a dir, no saber, diguem, bueno, saber o controlar que tot el que t'ha vingut a sobre, oblidar-ho i donar una lliçó aquí a Camp Madrid, per mi ha sigut espectacular. Ja sé que ara...
Sí, llàstima que no ho hem pogut continuar, no?
Clar,
després
però...
no has pogut rematar. Però, de totes maneres, és un camp on, evidentment, es pot perdre. I, de fet, el Barça ha perdut, ha perdut dos partits, a Milà i a Madrid, que són dos pistes que perdran la majoria d'equips. Has fet molt partits a fora, estàs líder amb 5 equips més, vull dir, i ara comença l'hora de la veritat pel Barça, els partits a casa que s'han de guanyar, i construcció d'equip torna a Pangos, que això jo crec que és molt important, perquè el Barça per aquí, per la posició de base, doncs moltes vegades ha tingut problemes avui mateix, per exemple.
Hola, per la defensa de la direcció. No? Més que...
Ha fet el que ha volgut.
Deixa'm preguntar per noms propis, Carme, perquè anem cara a barraca. A veure, el nom que tenia totes les mirades, les del Barça i les del Madrid, que era Mirotic. Com ha estat avui amb aquesta pressió?
Sí, no, per mi més que suficient, és dir,
19
notable.
19 punts, però a l'hora de la veritat al final no ha notat,
No, notable, però perquè al final jo crec que el Barça ja ha anat bastant a remolc i bastant desorientat. A mi Mirotic crec que ha estat al nivell no excel·lent, brillant i no sé quantes coses més, però ha estat com un jugador que el Barça doncs el té com a referent.
Val. Sí.
Però... I després no. els noms de Higgins i Davis, avui què?
Jo tant no, enraonar-te, clar.
Davis, fatal, i Higgins també.
No, sí, però fatal final... vol dir, espérate, perquè el Macià amb això és molt derrotista. Fatal vol dir que Higgins, que ahir també m'han raonat tantíssim, no? Ara, resultat que avui ha estat molt ben defensat per Taylor. És a dir, el mèrit aquí ha sigut, clar, Taylor l'ha assecat, l'ha desorientat i l'ha tret bastant del partit, tant que ha acabat, diguem, a fora, després ja amb l'últim tap de Tavares. Llavors, Higgins...
I Tavares, un altre nom també molt important perquè, Brandon Davis no ha pogut ser Brandon Davis de la Supercopa, que va ser al revés. Brandon Davis, el petit es va menjar el gran, avui el gran es multiplicava, tu, i això que ha vist 4 faltes personals, no ha pogut jugar durant molts minuts, però la que ha aparegut és una ombra, és un roure d'aquells sota la seva ombra, no creix res,
Sí, però...
Sort que la Carme no treballa a la ONU, perquè si hagués de fer les traduccions, no pescaria la meitat, perquè diuen que hi ha els cascos.
És que és fatalíssim. Però bé, estic d'acord, però jo, Davis, em recorda't en ahir, Garriga, que la nit no te'n vaig enraonar molt.
No.
És a dir, jo vaig enraonar de Mirotic i Higgins, és a dir, vaig dir, el Madrid no té dos jugadors com aquests.
Sí, és veritat.
El que passa que també vaig dir que el Madrid tenia un bloc molt més fet, molt més treballat de molts anys enrere, i que ha anat només aportant unes peces noves que avui tampoc no han significat gaire.
Espereu-vos un segon perquè podem anar al Palacio. El Ricard té una pregunta per tu, Carme, em sembla, o pel Macià, però us la farà després. Però podem anar al Palacio de los Deportes, que allà hi ha el Jordi Rovirosa i que ha viscut, in situ al partit, i ens pot dir les sensacions viscudes avui en aquesta derrota del Barça de 10. Jordi Rovirosa, com ho has viscut? Bona nit.
Bé, el Barça de bàsquet ha acabat perdent per 86-76, un partit molt competit. Una pena, el maig ha començat fatal. El Real Madrid ha arribat a agafar 21 punts de diferència en el primer quart, però de manera absolutament increïble, el Barça s'ha refet i ha arribat a tenir 4 punts poc abans del descans. Després, la veritat és que no ha fet una bona segona meitat, només 26 punts, i el Madrid ha estat just guanyador. Final, 10 punts de diferència, però vaja, no és una derrota excessivament greu, tenint en compte que dels 8 partits que ha jugat el Barça, 6 fora de casa. I tot i així, està encara al capdamunt de la classificació. Final, doncs, derrota. 86 a 76, per cert. Mirotić, a qui li diuen el Rata, tots aquests li diuen el Rata, doncs ha estat el màxim anotador. El Rata ha estat el màxim anotador amb 19 punts.
El Rovirosa, que ha captat el que li deien a Mirotić, el Rata. Què li volies preguntar a la
Carla? No, que ara parlava de Brandon Davis, que ahir no te'n parlava. I quan l'Ernest ha tret el tema, ha tingut la sensació que la Carme s'ha desviat altres noms propis, i la pregunta era si Brandon Davis, el tema Kaunas i avui, s'assembla més al Brandon Davis real o al Brandon Davis espectacular de l'inici de temporada. O sigui, en quin Brandon Davis hem d'esperar, o de quin perfil de jugadors hem de parlar?
Sí.
Perquè fins ara hem vist la cara i la creu, no?
Sí, amb un entremig. Jo em quedo amb un entremig, vol dir que Brandon Davis ha sigut molt espectacular a l'inici per gent que no el coneixia excessivament, però és un jugador que jo el trobo molt bo, però no el trobo amb aquest desnivell que podríem dir que són Higgins i Mirotić. Brandon Davis, a més, dependrà dels rivals que tingui, dels rivals, perquè seria com un 4 i mig, diguem, un híbrid, saps? La gent li diu un combo, vol dir que no és ni un 5 ni un 4, i és un jugador que és un entremig. I clar, dies com avui, com davant de Tavares, és complicat, és a dir, és un home tan gran Tavares, que llavors Davis avui ha rebut, doncs, bastant barrets, no? Li diem barrets.
Sí.
I classificació d'aquesta Eurolliga, sí, després de la derrota del Barça d'avui, és aquesta. Ho deia el Macià, hi ha un embús considerable. De fet, sembla que sigui jornada o gairebé, perquè el Barça, el Maccabi, el Khimki, l'Efes i l'Armani de Milà estan empatats a 6 victòries.
I el CSK els pot atrapar.
Imagina't, va, té un partit menys, correcte. Per tant, podríem tenir 7 equips, que això no ho havíem vist, amb aquest format de competició, tants equips empatats. El Madrid escala a la sisena plaça, amb 5 victòries, el Villarban en té 4-3, i a partir d'aquí ja Panathinaikos i Žalgiris. Carme, aquesta derrota d'avui afecta gaire, o diguem que és una pedra en el camí, ja està?
No, el tema és que el Barça és l'equip de tots aquests que has dit que més partits ha jugat a fora, i a l'Eurolliga és molt important jugar a fora, amb la qual cosa aquí partim amb un cert avantatge. També és veritat que, tot i que el Barça ara en té 3 seguits a casa, són 3 partits molt xungos, són molt difícils. Li ve el Fenerbahçe, que vam necessitar perquè ha de guanyar, li ve el CSK de Moscou, li ve el Khimki, que ha començat molt fort. Per tant, si el Barça guanya aquests 3 partits a casa, tornarà a ser fàcilment líder, però llavors els calendaris són asimètrics, i per tant tu pots començar a jugar amb molts partits a fora, et vindran després tres equips difícils. El mes de desembre és molt plàcid, perquè tens partits que pots guanyar fàcilment. Per tant, aquesta classificació no em diu encara massa res, perquè és molt d'hora.
Garriga, són 34 partits, prenem-nos un calma. Vull dir que a l'hora de la veritat...
Doncs ja et trucaré al març.
No. Home, no, si val. Espera un moment.
No, però la Carme ha de contradir una mica sempre.
No, però amb 34 partits, anar a mirar... A mi m'agrada anar davant. Sempre m'agrada anar davant. Anar sempre, líder, estar bé i mirar tots els de darrere. Però aquesta derrota és una derrota comptabilitzable. Vull dir, no sé si seria aquesta la paraula.
Assumible.
Assumible, gràcies. A Camp Madrid tu pots perdre. I jo et dic una cosa... Tu queda't amb el segon quart, torno a repetir-ho, que això no ho has vist, jo et diria, poques vegades a la vida en bàsquet. I, carai, per tant, a partir d'aquí, és el que nosaltres ens hem de quedar. Ja està, que aquest Barça pot arribar a això.
Me'l tornaré a mirar. Va, tinc una bona notícia per la Carme.
Una notícia per a mi?
Sí, et pots treure els cascos perquè ja hem acabat.
Hòstia, perdó. Ai, sí, ja hem acabat de bàsquet?
Sí, escolta'm, són i 20. Jo crec que hem fet l'obertura del programa, hem tingut un moment d'audiència maco, ara ja...
No, el Torquemada i el Bernat Soler els hi encanta, no?
Sí, ara els hi preguntaré, però us deixo marxar, perquè el Marcià ja està...
Els hi preguntaràs amb ells, per què?
El Marcià està ja amb la jaqueta...
No està captant la indirecta, la Carme. Carme, ens està fotent fora.
Sí, i el Marcià que està ja amb la jaqueta... Fa molt fred a l'estudi de Catalunya Ràdio, veig.
No, però ja m'he posat la jaqueta per pujar cap a Manresa ràpid.
Oh, per sortir ràpid, molt bé. Sí. Doncs us allibero. Un es pot treure els cascos, l'altre es pot cordar la jaqueta.
Una salutació als televidents del Club de la Mitjanit des del Point... Com li han dit?
Bé, i radioients, perquè això es fa també per ràdio, eh?
No, i ràdio...
Hot Point, Lloberes, això és un Hot Point,
ràdio,
em diuen.
El Hot Point.
Sí,
ho havia sentit mai jo. És el Point Center, que seria el Davis.
El Point Center. Doncs tornem a connexió. El Point Center, gràcies, i que tingueu una bona nit.
Adéu.
Perdut, podeu fer un comentari ràpid?
Sí, que jo crec que hem vist el partit d'un equip que està fet contra un equip que s'està fent.
Madrid-Barça.
I que això marca diferències. i hem vist, com diu la Carme, un extraordinari segon quart, però hem vist un primer quart molt fluix i hem vist una segona part on el Barça només ha fet, crec que 26 punts, que gairebé amb 26 punts en dos quarts és impossible pretendre guanyar un partit. Un equip encara inconsistent. No? Hem vist que Higgins no ha aparegut fins l'últim quart, que Brandon Davis no l'hem vist en tot el partit, que Mirotic ha tingut presència però li ha faltat una mica de, més de continuïtat, com li ha passat a Tomic, que el Barça encara té un problema amb l'U, amb el base, perquè Hangan no li costa molt tenir control del partit, que en el rebot l'equip no ha tingut prou consistència. És a dir, s'han vist coses que apunten bé, però jo crec que el partit fa una fotografia sobre que això...
Un moment.
Sobre que això s'ha de madurar, s'ha de reposar, s'ha de treballar a foc lent i que l'equip té arguments per pensar que d'aquí uns mesos pot ser competitiu contra qualsevol equip gran, que això ja és un gran pas respecte als últims anys del Barça Bàsquet.
Ho subscric tot i, per tant, jo dic que he acabat no excessivament decebut, és a dir, amb un punt de satisfacció, perquè jo crec que aquest partit jugat fa un any, a l'inici de la temporada passada, o de fa dues, el Barça perd de 20 o més.
No aixeca el primer quart.
N'estic convençut. I, en canvi, avui hem vist... Jo em quedo també amb la lectura de la Carme, em quedo amb aquest segon quart, i com que encara hi ha molt marge per millorar, doncs jo crec que són 6 jornades, 8 jornades, tots tranquils. Per cert, quina enveja em fa el bàsquet amb aquesta Eurolliga, amb 34 jornades, amb els millors equips europeus enfrontant-se uns contra uns altres. Home.
Perquè la Lliga ACB no és la Lliga de futbol.
Com?
Bé, perquè s'ha optat perquè el bàsquet europeu es reforcés amb una superliga, cosa que el futbol, com ja sabeu, es resisteix. Des
però
de
l'emoció que té la Lliga...
No, també és
ja
veritat...
no obrirem aquest debat, però l'emoció que té la Lliga de futbol...
Però és veritat
no
que...
No el podem obrir.
És veritat
ja el grau que ens espera.
Llavors, que ja està d'acord amb mi.
En el cas del futbol, la Premier no et donarà facilitats, com la Bundesliga no et dona facilitats per una Lliga Europea d'handbol.
D'handbol, sí, sí.
I en el cas del bàsquet, diríem que s'ha aconseguit amb habilitat que tothom més o
menys estigui
d'acord, sortint de la FIBA i dominant l'Eurolliga i gestionant una competició molt atractiva. La veritat és que el bàsquet, com sempre, en aquest sentit, va un passet per davant, no?
Mentre avui veiem un Barça, un Madrid-Barça, i crec que la pròxima jornada ha dit que hi haurà partits al Palau Blaugrana, Barça-Fenerbahçe o Barça-CSK, el 23 de novembre tornarà a la Lliga amb un Leganés-Barça de futbol.
Bé, però és una competició oberta i ara mateix una competició que el Barça pot guanyar. Que això ja és un pas que
podríem disputar
una competició que pugui guanyar.
Veure un Bayern-Barça o un Barça-Juventus, però no veurem un Leganés-Barça.
Amb aquest Barça de Valverde serien tan pares.
El Barça de bàsquet també juga contra el San Pablo de Burgos.
Sí, no sé quin dia ni quina hora.
Bé, però juga. No s'ha retirat de la Lliga CB el Barça bàsquet. També juga.
11 i 22.
Fuenlabrada, que el Fuenlabrada també hi és.
També, Montaquit, que són una marca de ferreteries.
Sí, i aquests partits es juguen, ho confirmes, perquè potser l'Arnat es pensa que...
No s'han suspès fins ara.
D'acord.
11 i 22 minuts, donem pas a un altre amant del bàsquet, el Jordi Grau. Endavant, sisplau.
Què tal? Bona nit. S'ha quedat bé aquest bàsquet mania, Completet.
Avui estàs de programa.
A la tarda he anat al motor a fons, amb el Costa, i ara la nit al bàsquet mania.
Està bé. Per què el motor a fons? Ah, per el tema de Lorenzo. No?
Lorenzo va, Lorenzo viene.
Està bé. Què tal? Bona nit a tots. Vols que parlem una mica del Barça?
No, però m'agrada...
De futbol, del Barça de futbol.
M'agrada molt la part final. I estic tan d'acord amb el Bernat Soler, però tant... És a dir, l'últim Barça-Madrid de Champions data de la primavera del 2011. I no n'hem tornat a veure cap més. I la gent del bàsquet té la sort de que cada temporada, com a mínim, té dos clàssics a Europa.
Tenen menys.
Més enllà dels de la Lliga. Mira si ho fa malament aquests del futbol, que ara han intentat imitar un format del bàsquet, que és la Copa del Rei, amb aquesta supercopa de futbol.
Final Four.
Però ho han desnaturalitzat tant que s'ho han emportat a l'Aràbia Saudita. O sigui, una cosa que havien fet mig bé, que era dir semifinals i final... Porta-ho a Sevilla, porta-ho a La Corunya, a Madrid, a Barcelona... S'ho han emportat a l'Aràbia Saudita. Una cosa xulíssima.
Ja estic d'acord.
Dimecres, dijous, semifinals, la final al cap de setmana. I ho fan tan malament que... Bé.
Comencem el bloc Barça amb un nom propi, que és Riqui Puig.
Riqui Puig.
Que ahir el vam poder veure. Venia el Fite molt content perquè... vam tenir ració de Riqui Puig, i més una ració interessant, eh? No com a vegades que tenim una mica la platet, no. Ahir va haver-hi un plat bastant important de Riqui Puig, el vam veure, va estar en acció, i va demostrar que si va sobrat a segona B, potser toca començar-lo a veure al primer equip. Doncs bé, volem posar una mica de llum al futur de Riqui Puig al primer equip del Barça. Perquè n'hem parlat molt, i clar, no el veiem. Ell va parlar. El Barça pensa en ell com un dels possibles jugadors a marxar aquest hivern?
Amb Riqui Puig passa una mica com el Guadiana, que qui no va al Johan Cruyff o no segueix la segona divisió B, el veu periòdicament, no? Quan apareix i no apareix i desapareix en la dinàmica del primer equip. Com que ahir, en aquest partit solidari, que va tenir de tot, sobretot molta solidaritat, però va tenir poc futbol, les 3 o 4 cosetes que van passar damunt la gespa les va deixar Riqui Puig. I què ha passat? Doncs que, com que va tornar a deixar detalls interessants, avui tornem a parlar de Riqui Puig. Informació que ens ha explicat al Tot Costa l'Anaïs Martí aquesta tarda. Sabeu que hi havia un run-run, sobretot a partir del moment en què el Riqui Puig va destapar la caixa dels trons, al voltant de si quan s'obrís el mercat d'hivern li agafarien ganes o no de sortir del Barça. Perquè ell considerava que bé, això de la segona divisió bé, per arrencar, per començar molt bé, però ell veia que la temporada passada estava en dinàmica d'entrenaments del primer equip i aquesta segona temporada amb Valverde pràcticament n'havia desaparegut, i com és normal, veia, per exemple, que Ansu Fati amb 16 anys apareixia en el primer equip i s'hi queda, tenia un cert neguit a futbolista i va expressar el que ell sentia un dia amb micròfons al davant. Escolta, si Valverde no em vol, si el meu projecte en el Barça és la segona divisió B, doncs a mi potser m'interessa que a partir del mercat d'hivern surti. I la veritat és que la secretaria tècnica del Barça tampoc no hi havia unanimitat. Hi havia certs dubtes. Hi havia qui opinava que sí, que Riqui Puig era un pla de futur, que per tant havia de continuar sí o sí en dinàmica Barça, i hi havia qui considerava, doncs que escolta, si ell no es veu i no se sent còmode a segona divisió B i perquè no està entrenant al primer equip, doncs per què no una sortida al mercat d'hivern i que es foguegi en una categoria...
Cedit,
evidentment. I es foguegi en una categoria superior, una segona divisió A, potser fins i tot una primera divisió, ja sigui a la Lliga Espanyola o en algun projecte més enllà de la Lliga Espanyola. Doncs bé, el que ha explicat l'Anaïs aquesta tarda és que a partir d'ara, res de res, a la secretaria tècnica del Barça ja hi ha unanimitat en que Riqui Puig de cap manera aquesta temporada no ha de sortir. Que en el fons és una mica el sentiment que ell ja va tenir a principi de temporada. Li van sortir coses. El Saragossa, per exemple, a la segona divisió A, va apostar molt fort per ell. El Xavi se'l va voler endur a l'alçat al Qatar i ell va dir que no, que el seu futur el veia a Can Barça. Però, esclar, aquests mesos la situació ha canviat una mica i li han generat dubtes. Doncs ara la secretaria tècnica té molt clar que segurament hi haurà sortides en aquest mercat d'hivern a la pole position i són Rakitic i Alanyà. Per tant, hi haurà més vacants en el mig del camp. Arriba la Supercopa aquesta de la qual parlàvem, arriba amb el nou format la Copa del Rei, per tant, un calendari apretadíssim, gener, febrer, març, tornarà a la Champions. Si s'alleugera una mica la gran condensació de migcampistes que hi ha a la primera plantilla del Barça ara mateix, Riqui Puig podrà tenir més oportunitats i, com a mínim, entrarà en dinàmica del primer equip.
A veure, el Riqui Puigista màxim d'aquesta taula, el Bernat Soler, imagino que estàs d'acord, no, amb aquesta decisió de dir... vaja, no ho sé, o potser no. No sé si estàs d'acord o no, però et sembla que és el camí, que vagi aguantant, que tingui paciència i que acabarà, com va dir Valverde, algun dia tindrà minuts.
Amb Riqui Puig el que passa és el que passa amb els jugadors que transmeten alguna cosa especial i que qualsevol que veu un partit seu, doncs amb els 3-4 detalls que t'ensenya i ja dius, ep, aquí hi ha un futbolista diferent, no? I, per tant, això fa que es generi aquest debat que, per exemple, no es genera amb d'altres jugadors de la seva generació i que fa potser el mateix temps que són al filial, com poden ser, no sé, Collado o Moncho, o fins i tot Abel Ruiz, que és un davanter que ja avui ha fet declaracions dient que potser sí que es plantejaria marxar. El que ha passat amb Riqui Puig, hi ha dues coses, no? D'una banda, va començar a entrenar-se amb el primer equip de la mà de Valverde. S'ha de recordar que va ser Valverde qui li dona l'alternativa per començar a entrenar amb el primer equip. Ho feia de forma molt habitual, gairebé en dinàmica d'entrenaments durant la setmana amb el primer equip i per jugar el cap de setmana amb el Barça B. I aquest any això ha canviat del tot. Aquí és una mica on hi ha...
Estranyament.
Sí, aquí és una mica on hi ha el desconcert per part del jugador, de com és que de sobte no entreno mai. També és veritat, i aquesta és la segona part de la història, que el Barça, el primer equip del Barça, té 7 migcampistes. Si contem a Sergi Roberto com a migcampista. Busquets, Alanyà, Arturo Vidal, Artur, De Jong, Rakitic, i que ja els he dit tots,
sí,
no?
Sí.
Per tant, clar, amb 7 migcampistes, afegir-n'hi un altre, home, doncs evidentment, pràcticament no hi hauria cap possibilitat. Per tant, hi ha d'una banda aquest overbooking de migcampistes, però de l'altra aquesta sensació d'estranyesa davant d'aquesta no presència de Riqui als entrenaments. Amb tot això s'ha de dir que ell ho viu amb aquesta impaciència natural de la gent jove, té 20 anys, els va fer el mes d'agost, per tant els 21 els fa fins a l'inici de la temporada que ve, i ell ara per ara també té paciència, espera la seva oportunitat, no marxarà al mercat d'hivern. I això sí, si arriba el mes de juliol i li diuen que ha d'estar un any més al Barça B, doncs aleshores ja veurem què passa, perquè jo no sé si el lloc ideal per Riqui Puig amb 21 anys és un altre cop a segona B, si és que el Barça no puja de categoria. Hi ha la possibilitat del mercat d'hivern amb les marxes de jugadors del primer equip, que potser li obririen novament la porta d'aquesta dinàmica, i per tant jo crec que hem d'estar tots tranquils.
Paciència, no?
Sí, té un entorn el Riqui d'una família catalana normal i corrent i assenyada i amb paciència, com la té... A mi em recorda, per exemple, el cas de Xavi Hernández, un jugador que també va trigar temps en assentar-se com a titular al primer equip, o Andrés Iniesta, fins i tot, o Sergi Roberto. Per tant, entenc que hi hagi aquest neguit, perquè és un jugador que ens agrada molt, però, en fi, toca esperar, i vés a saber també qui hi haurà d'entrenador la temporada que ve, no?
Ricard.
Sí, jo crec que la situació és més normal del que pot semblar, i que vivim en un moment d'impaciència, de velocitat, de que volem... Una cosa que volem, la volem tenir en aquell moment. És una qüestió ja de com funciona el món. No? No tenim cap paciència. Els embarassos continuen durant 9 mesos. Sembla que és l'única cosa que diríem que...
Encara no s'ha tallat terminis.
Que no s'ha accelerat, però la resta van al ritme. Jo crec que el Jordi ha posat una mica en el dibuix del context la clau. Riqui Puig ha de ser ara mateix el sisè migcampista del Barça. Hauria de ser. És a dir, tenir minuts de tant en tant...
Però no els té.
Però és que no és el sisè, és el vuitè.
Perquè n'hi ha 7 davant.
Quan el Jordi ha parlat del mercat d'hivern i de la possibilitat que es puguin haver-hi sortides, i entenc que el consens entre la secretaria tècnica i el jugador que pugui ser el sisè és una cosa normal. Amb 20 anys, mentre està fent la temporada amb el Barça B, si el sisè migcampista vol dir que entres sovint a les convocatòries, que tens minuts de tant en tant i que partits d'altres competicions, quan hi hagi un cert desgast i hi hagi rotacions, pugui jugar-los com a titular. Ara mateix, com a vuitè migcampista, jo trobo molt normal que no entreni amb el primer equip, perquè no entraran tots de la mateixa posició, simplement perquè li toca per una qüestió de projecció, perquè passaria el vuitè. Ja no,
és víctima de la planificació.
No hi ha espai, i per tant hem d'esperar primer a la part d'hivern, si hi ha sortides, i si aleshores acaba la temporada amb dinàmica del primer equip com a sisè migcampista, que jo crec que és el que li toca, no li toca encara fer cap salt per ser el quart ni el cinquè. Si hi ha tres posicions al mig camp i ets el sisè, vol dir que estàs a punt d'entrar, vull dir, es repartirien els rols, hi hauria les tres posicions duplicades, i després a l'estiu valorar si entra dintre la planificació, depenent de qui és l'entrenador, depenent de com queda la configuració de la plantilla, de quins migcampistes continuen, de quin perfil de migcampistes vol el Barça, i valorar la seva situació. Crec que a l'estiu encara tindrà 20 anys. És que té 20 anys, vull dir, no en té 23 que haguem de córrer per tenir més pressa. També hi ha Carles Alanyà, que hauria una situació similar, però estaria en un altre tema, perquè estaria com a sisè o setè, vaja, com a setè més que com a sisè, i potser aquest sí que hauria d'accelerar a l'hivern a prendre una decisió si continua en la plaça de setè. Si Alanyà com a setè no ha entrat a les convocatòries, doncs Riqui Puig com a sisè li costarà, però com a sisè ja anirà entrant, com a vuitè és gairebé impossible. I si el Barça creu en Riqui Puig, el més lògic és que, diríem que a l'hora de buscar la bossa dels migcampistes, li facin espai.
És veritat que quan se li va preguntar, després de les declaracions de Riqui Puig, quan se li va preguntar a Valverde, la resposta va ser tèbia, va parlar molt en clau de futur, assegurant que triomfarà en el Barça, però que no sabia quan. No sabrem mai quin hauria estat l'escenari pel Riqui. Si tal i com volia Valverde i els va deixar molt clar la pretemporada a Rakitic i Arturo Vidal, quan els va dir, escolteu, aquesta temporada no sí, comptareu marxar, per mi, no? Vull que el club us trobi una sortida, quin seria el
segur,
rol del Riqui Puig?
Segur que hauria canviat.
Clar, Valverde segur. És l'assenyalat ara mateix en aquesta història. No compta amb Riqui Puig. El que diu el Ricard, es pot entrenar amb 8 migcampistes a diària normal? Vinga. També et diré una cosa, des que Riqui Puig va posar el crit al cel, des que va dir, escolta, tot això m'està grinyolant, jo entrenava amb el primer equip l'any passat i ara no, la segona vegada és una cosa passatgera. Pràcticament no havia entrenat ni un sol dia amb el primer equip aquesta temporada i des que va dir el que va dir, dia sí, dia no.
Això vol dir que al club li importa.
Ah, aquí està.
Que no se'ns escalfi massa,
ah,
no?
Aquí està. Vol dir que el club ho cuida, perquè podria haver tingut indiferència o fins i tot haver dit, escolta, ara per parlar, espera't un moment. I si ha reaccionat, ho explica el Jordi, vol dir que el club té la sensació que Riqui Puig se l'ha de tenir a prop, que se l'ha de fer sentir pròxim...
Cuidat.
I que se l'ha de fer entendre que és una qüestió de temps.
Doncs la notícia que avui expliquem aquí, que han explicat al Tot Costa, és que Riqui Puig no sortirà al mercat d'hivern. Hi ha tres jugadors que poden fer-ho, Riqui Puig no serà un d'ells. Tampoc jugarà el clàssic Riqui Puig, un clàssic que avui està plomequíssim, perquè, clar, els jugadors del Madrid arribaran cansadíssims
molt.
I els del Barça, en canvi, descansadíssims. I s'ha queixat Sergio Ramos.
Un clàssic. Això també és un clàssic. Que Sergio Ramos es queixi. I que en una prèvia d'una Espanya-Malta decideixi que ell surt a parlar. Però no de la selecció espanyola, de l'Espanya-Malta, ni d'aquell del 12-1. No, no, no. Volia parlar del clàssic. Per això els ha dit als de comunicació de la selecció espanyola que volia queixar-se de l'horari del clàssic. Recordem-ho, un partit que ja s'hauria hagut de jugar en una altra hora, un altre dia, i que un madridista, el president de la Lliga de Futbol Professional, ha decidit passar el dia 18. Però ara el Madrid no li acaba d'encaixar.
Que al final, pues, los únicos perjudicados aquí somos nosotros, porque es una pena, ¿no?, que el partido no se jugase en la fecha que estaba establecida. No depende de nosotros, pero si los dos equipos jugásemos el mismo sábado, pues no hubiese habido ningún tipo de beneficio para uno o para otro. En este caso salimos nosotros perjudicados. Todavía hay un margen de movimiento para poder modificarlo. Nosotros como madridista y como perjudicados esperemos que así sea. Que no lo es, pues bueno, iremos con la misma mentalidad y con las mismas ganas de querer ganar ese partido.
No es moure l'horari.
Perdona, no és que se'n queixi, que hi té tot el dret, és que està demanant canvi de dia.
Però us he de dir una cosa.
Deixa'm explicar, el Barça, la jornada prèvia, el partit és un dimecres.
Sí, dimecres 18.
Dimecres 18 a les 8. 8. La jornada anterior, el Barça juga dissabte a les 4, el Madrid juga diumenge a les 9.
A València.
Com és veritat que podrien haver posat els dos partits el mateix dia. Però l'any passat el Barça va arribar amb menys descans al Clàssic, ni va clavar 5 al Madrid, i ningú va sortir del Barça, recordo, dir, és que tenim menys descans.
I ells tampoc, després del 5.
No, ells van callar bastant.
Jo crec que té part de raó, Sergio Ramos, perquè si aquest partit fos de Champions, el Madrid jugaria dissabte. Els partits de Champions, juguis dimarts ja és obligat, però si jugues dimecres també, el partit de Lliga anterior te'l posen dissabte.
Però el Madrid deu cobrar drets televisius de la Lliga, no?
Sí, d'acord, però ell es queixa d'una situació que el Barça acabarà de jugar el seu partit de Lliga el dissabte a les 6 de la tarda,
sí,
no?
Sí.
I el Madrid diumenge a les 11 de la nit.
Home, tu, si hi ha distàncies,
haurà de tornar
evident.
A Madrid, ja sé que és València, i
van amb... Després venir a Barcelona.
I van amb avió, i sí. Però bé, és a dir, que en d'altres circumstàncies sí que se'ls hi tenen en compte això en els equips. Jo crec que no és excusa suficient com per justificar després un resultat. Però vaja, a l'hora d'una mica embolicar la troca, diríem, jo crec que l'argument no és del tot una animalada, no? Ara, tampoc sé què ve avui fer aquest comentari en aquesta concentració de la selecció espanyola, perquè aquest horari, bé, va sortir ahir, no? Sí.
Sí,
no? Bé, però la data ja se sabia. S'haurien d'haver queixat quan va sortir l'horari del València...
Però que ha sortit també aquesta setmana.
Sí, del València-Madrid.
Algun comentari, Ricard? Aquests temes t'apassionen.
Que estic d'acord amb Ramos, en que va ser... És una pena que no es jugués el dia que tocava.
I tant.
Això absolutament.
Això ho pensem tots.
Estem d'acord.
Menys Tebas.
Però... ell ho ha dit ara, eh?
Sí, no, llavors no va sortir ningú a dir res.
Sí, però s'ha de dir-ho. I després que, doncs sí, mala sort.
I a jugar.
a jugar i ja està, no? Cada any toca...
Igual els va millor que l'any passat.
Sí, sí.
Igual amb menys descans els va millor. Igual van descansar massa l'any passat.
Pinta que una mica millor els hi pot anar.
Home, seria el normal, si no que s'ho facin mirar.
A mi em fa por, aquest partit.
Bé, ja arribarem, ja arribarem.
Tu te'n recordes d'un...
El Barça als anys 80.
No tan lluny. No, perquè a mi em recorda... Hi va haver un Barça-Madrid en l'època, crec que era de Rijkaard, d'entrenador, que va ser l'últim partit de Lliga abans de... Aquest no serà l'últim, perquè n'hi haurà encara un més.
El de Baptista.
Sí, que recordo el titular del diari AS, crec que era Blanca Navidad. Te'n recordes?
No passarà.
Jo vaig veure aquesta data...
Bernat, el Barça de Valverde, crec que un 23 de desembre, fa 4 dies a la 1 al migdia,
sí, és veritat.
Crec que va fer un 0-3.
Sí, sí, sí. I el Barça de Guardiola, abans d'anar a Yokohama, sí, també va ser el
1-3.
Vinga, ja està, els desembres ens proven.
Esvaït.
A veure, demà...
Blanca Navidad.
Sí. Demà hi ha partit important.
Demà hi ha partit important.
Home.
Sí.
De seleccions.
Clar.
El superclàssic de les Amèriques.
Un partit important. Potser no té molta gràcia esportivament, diguem-ne, de competició, però...
Diuen així, eh? Superclàssico de les Amèriques.
Demà sí. Tenim aquest partit i després també tenim Luis Suárez pel món fent entrevistes. Vull dir que tenim el que seria el tema sud-americà...
Ja són a l'Aràbia Saudita, tant el Brasil com l'Argentina. Tant
la moda,
el Brasil
Saudita.
Ja... Sí, tant el Brasil com d'Artur, i Artur, Neymar no hi és, sí, i Artur... I, evidentment, l'Argentina de Leo Messi.
Per què has jugat tant?
Jo crec que tenen una mica de calés.
Deuen tenir alguna cosa de diners.
Però ara vindrà el Minguella i ens explicarà alguna cosa del tema.
Mira, aquí teniu imatges dels entrenaments que ja s'han fet a l'Aràbia Saudita, en aquest cas del Brasil, dirigit per Tite, avui mateix, i veureu per aquí, els que esteu veient la televisió, aquí, al mig del rondo, les imatges, Artur, que segurament serà un dels titulars. I després de passar un parell o tres de dies concentrats a Mallorca, perquè Lionel Scaloni va ser exjugador del Mallorca i coneix bé la terra, ha tingut allà un parell o tres de dies a l'Argentina, ja han arribat també l'Albiceleste aquí a l'Aràbia Saudita per fer-hi l'últim partit. Entretant, resulta que el dia 18, no demà, sinó el dia 18, hi haurà un altre partit interessantíssim. Bé, en principi, perquè continua haver-hi molt rebombori.
Sí.
Organitzacions pro-palestines critiquen molt que l'Uruguai i l'Argentina juguin a Tel Aviv el dia 18. Era un partit que ja s'havia de jugar l'any passat i al final, per problemes de seguretat, es va acabar ajornant. Amb motiu d'aquest partit, es veuran les cares, dos bons amics, Leo Messi i també Luis Suárez, que fa molt temps que no juguen l'un contra l'altre. En motiu d'aquest argentino-uruguai, ha fet una entrevista en un mitjà de comunicació de l'Uruguai, Luis Suárez, on ha dit coses interessants. Perquè aquí potser tenim una mica la sensació que estem veient les últimes temporades, els últims gols de Luis Suárez, i ha revelat que va per llarg, que en el seu punt de mira hi té...
És una amenaça?
El Mundial del Qatar, que es juga el 2022... Mi meta, la meva meta és arribar al Mundial del Qatar i estic convençut que ho faré. I ell és conscient que per arribar en bones condicions al Mundial del Qatar ho ha de fer jugant al màxim nivell, ho ha de fer jugant en una lliga de primer ordre. Per tant, els que defensem que potser fa temps el Barça d'anar buscant un davantercentre de recanvi per Luis Suárez, doncs ell potser no té tan clar que li hagi arribat l'hora de tenir un paper secundari al relleu aquí al Barça.
Perquè si se n'anés, com s'havia rumorejat,
a l'Inter de Miami,
a l'equip de Miami que està fent el David Beckham...
Home, això ja no és primer nivell, no?
Però això és MLS, no?
Però ja aniria igual al Mundial, no?
Sí, no?
Però si vas Toni al Girona jugant a segona, jo crec que la selecció uruguaiana es mou molt per bloc, no tant per rendiment. Ja. A mi ara pensar que Suárez estarà
fins al 2022
com a davanter titular,
et costa una mica de passar, no?
Sí, em fa una mica de vertigen, perquè...
No t'imagines el titular de Luis Suárez fa 7 anys que no fa un gol fora de casa a Europa.
Això seria molt bèstia.
Ostres, no, però... tenim la careta feta nosaltres.
No, però el gol de Roma sempre és allà.
Però diré una cosa, sí que és veritat que si vol, si pretén això, ell també ha de fer alguna cosa.
S'ha de posar
una
mica...
alguna cosa, vull dir, ara fa poc vaig llegir que el Palop deia... que per lesions al soli, el doctor Escribano, aquell mite del Sevilla, que no se sap ben bé quines papilles els hi donava, però que allò anava...
Un dia sortirà les notícies.
Doncs, escolta, que els hi va dir, a partir dels 30 anys, per cada any, un quilo menys, pel tema del soli.
Igual ho va entendre al revés.
No, i Palop li deia a Suárez això. Jo crec que és veritat que si Suárez vol jugar fins als 35, ell haurà de... adaptar o el seu estil de joc d'una manera o el seu físic per intentar mantenir-se a nivell molt alt. Per cert, ara que parles amb el Minguella, li pots preguntar una cosa, perquè ara explicava el Jordi que hi ha l'Uruguai, Argentina, Israel, no?
Sí.
I Aràbia Saudita, i ens han dit quan estàvem preparant el tema dels visats d'Aràbia Saudita, que... Sí. Què rius?
Ja sé el que em diràs. Que no sí. podran entrar si tenen el segell.
Que, sí, alguna cosa així, no? Que sí, si has estat a Israel, entrada a l'Aràbia Saudita, no sé si al revés, mateix o no.
Ara li preguntaré al Minguella.
Però clar, ell... és que això són molt pocs dies. Vull dir, és que fa 4 dies que estava allà.
Ves que els futbolistes
allà.
No tinguin alguna exempció.
Sí, doncs escolta'm, el Cloyfer va anar-hi un dia a una gira nord-americana i tal com va arribar, va pujar a l'avió de tornada i va tornar cap a Barcelona.
Bueno, el van tenir unes hores allà retingut.
Exacte.
Sí, sí, sí. Ens va donar el primer dia.
El tema del doctor Escribano com és? A partir de quina edat?
A partir dels 30. Per cada any un quilo menys.
Això ho podria aplicar al Barça a l'hora de fer els contractes, també.
Sí.
Però un quilo de pes, eh? No de fitxa.
No, jo dic de fitxa, de fitxa.
De fitxa també,
escolta,
de fitxa.
Parlant de davanters i de quilos, potser la vau ensenyar la imatge, però és que avui li he ensenyat al Lluís Canut i s'ha quedat bastant garratibat. Heu vist Samuel Eto'o recentment?
Sí. No.
Vaig veure la foto de
l'amistós de l'altre dia.
Sí. Si busques el vídeo...
Però, home, ja és un jugador... Un exjugador...
Però
ara ho buscarem,
va impactar molt, eh?
Tira'm la cara.
Exactament la mateixa edat que Xavi.
No has vist Russell Crowe?
Home, sí que l'he vist.
Ja està.
No. Però Russell Crowe s'ha menjat a si mateix, que és diferent.
Doncs aleshores...
Deixa'm anar.
No és un exactor, eh?
Deixa'm anar al Senat. No, deixa'm anar al Senat i els nostres companys ens fan la comparativa Russell Crowe-Samuel Eto'o. Però ara anem al Senat.
Senador Minguella.
Josep Maria Minguella, bona nit.
Bona nit.
Tu també apliques allò de cada any un quilo menys?
Cada any un quilo més.
Cada any un quilo més tu apliques,
clar,
no? Home,
clar, això és evident, no? Per cert, jo crec que el Suárez vol seguir la carrera de l'Abreu.
Abreu?
Ah? Home, aquest va jugar fins als 40
anys. L'any passat encara jugava. I aquesta història de Miami, el Beckham no té estadi, Miami.
Encara no té estadi?
No. Uns terrenys i tal, no li donen permís, i si aquest assumpte funciona, sembla que hauran d'anar a jugar a Tampa, que perd molta força.
Home, una cosa entre jugar a Miami i jugar a Tampa...
És una cosa que tenim... No, però no solament pel jugar, sinó per la repercussió mediàtica i tot
clar.
Això. No dic per precisar i tot això, però...
Clar. Ara farem una pausa.
Sí,
però quan
bé.
Tornem et pregunto.
A veure.
Per Francescoli...
Sí, Lorenzo...
Val, millor, però si em has tocat a un altre. I per l'Aràbia Saudita.
Va, l'Aràbia Saudita, tu.
Una pausa. I després de la pausa, el Minguella ens contesta això i més coses, com per exemple... Torna el Minguella, després de la pausa, perquè no marxa, això és evident. Però torna l'Adrià Serra, que aquesta temporada encara no l'havia vingut.
Sí, noi.
Torna l'Adrià Serra.
Una abraçada.
I vindrà el Cazorla, també.
El Cazorla, també.
A partir de res, un minut i tornem.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga. El periodisme és un combat per qüestionar i millorar la societat. VilaWeb ho fa cada dia, amb rigor, amb qualitat i amb passió. Sense reserves. Encara més quan tot està en joc. Com ara, llegiu-nos a vilaweb.cat i si voleu i podeu, subscriviu-s'hi.
L'Skoda Karoq és un dels SUV més grans de la nostra gamma. Però on és el Karoq? Però si era aquí fa un moment, ho heu vist, no? Això és al·lucinant. A Skoda avancem al Black Friday. Només de l'11 al 23 de novembre emporta't un Skoda des de 9.300 euros, 4 anys de manteniment i un any d'assegurança abans que desapareguin. Consulta en les condicions a skoda.es.
Juanjo, te pillo bien, ¿no?
Sí, sí, Juanjo. ¿Pasa algo?
No hay nada, Juanjo. Una formalidad. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros?
Por supuesto, Juanjo.
¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años?
Claro, Juanjo, claro. Es que ya no...
Pues añade 300.000 euros en mano, Juanjo, que hoy me ha levantado generoso.
Que n'és de fàcil apujar-se el sou un mateix. Amb el Supersou cap de setmana de l'11, guanya 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat. I apuja't el sou.
El nou Range Rover Evoque Tech Edition ve de sèrie amb passejos pel centre. Branja els millors restaurants i tardes de compres. A més d'un complet equipament que inclou Park Assist, perquè aparcar la ciutat no sigui tan difícil. Emporta't el SUV més urbà per 33.990 euros i treu tot el partit de la teva ciutat. Més informació a l'enrover.es.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou més ecològic i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco Cetelem S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
De dilluns a divendres, a partir de les 11... donem ritme a la nit. Debat, entrevistes exclusives. Gòssips, semàfors, assemblees.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
L'esport com a tu t'agrada.
El Club de la Mitjanit. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Josep Maria Minguella, tinc tres temes per tu.
Tres, avui?
Molt avui bé. Tres.
A veure, comencem.
Tres més al cine.
Sí.
Enzo Francescoli.
Home, mira, al final he averiguat què passava.
Què passava?
Que tinc dos telèfons d'ell. Un d'Estats Units, un no sé què, tal, tal, sí. I un altre de Buenos Aires. Clar, que l'altre dia quan buscàvem, segurament no vam trobar ni l'un ni l'altre, i avui els he trobat els dos, i he trucat al d'Estats Units i li contesta, no? Dic, a veure si aquest està allà. Ell és soci d'una cadena de televisió de Miami, amb el Paco Casal i una sèrie de jugadors d'aquella època. Sembla que hi ha el Gutiérrez, també, un que va jugar al l'Oroñés. Bueno, és igual. I de vol he trucat a l'altre i, bueno, ja ha sortit. Hombre.
Has parlat amb ell?
Sí, home, clar.
Has parlat amb el director esportiu de River?
Sí, home, però és que som... Té molt bona relació.
Bueno, home, però
ara feia dies que no ens parlàvem, eh? Però parlàvem que no hi havia hagut connexió.
I què diu de Gallardo?
I ell diu, però, no me jodas. Però si ahora estamos para ganar otra vez la Champions,
la
Libertadores y tal, que estos de Flamengo son muy fuertes, porque tal, voy a llevar un equipo y tal. Y dice, no, pero yo no te hablo de Flamengo, te hablo esta posibilidad del muñeco. No, escúchame, háblame después de la final y yo te diré lo que sé y tal, tal, tal. No me voy a donar ni prenda.
¿Y a tú te has dit res?
No.
Si no, li treus tu, no li treus
no,
ningú.
Bueno, no ho sé, però és clar, jo tampoc l'he volgut apretar perquè dic, bueno, oi, deixeu que ganeix i tal, jo crec que no guanyaran, però bueno, però t'ho he dit.
Se li ha de donar pola, eh? Ja que l'has trucat.
És que el Flamengo ha fet molt bon equip, eh? I l'entrenador aquell portuguès, el Jesús.
Jesús.
I ha fet un equip, per primera vegada, des de fa molt temps, un entrenador europeu...
Sí, que funciona allà, eh?
A Brasil, que normalment allà reparteixen el pastel entre el Meneses, el Luxemburgo, l'Escolar i tal...
I van robar... Van rotant.
Però van rotant perquè, a més, avui et poden fotre fora d'un equip i demà firmar el de davant.
No és cap problema,
No és com aquí, que el que entrena amb un equip ja fins l'any que ve. No. Aquí jugues avui, tal, et fotre fora, i la setmana que ve jugues contra l'altre equip que juga contra aquest. Però, bueno, doncs aquest, el Jesús i tal, ell està, no espantat, perquè, clar, no pot dir-ho, però m'ha donat la impressió de que l'any passat amb el Boca ho tenia més coll avall. Però no m'ha dit ni que sí ni que no.
Bé.
I quan és aquest partit que juga a Lima, em sembla, no?
Sí, un dissabte 23 a les 9.
Oh, la setmana que ve.
Després el trucarem. Després d'això el trucarem i a veure si li traiem alguna cosa.
Seguim la investigació amb el tema Gallardo, Josep Maria Minguella, de periodista.
Muñeco.
Segon tema, Aràbia Saudita,
gran país. Ai, dic, país de molts diners i molta sorra i...
Tu hi has estat.
Jo hi he estat, sí.
Quan hi has estat i a fer què?
Bueno, el quan no me'n recordo. No, home, que no me'n recordo, perquè això... Mira, aquí va passar una cosa. El Cristo, una vegada va deixar el Barça...
1998,
era. Havia deixat el Barça la segona vegada, perquè primer va traspassar el Parma, després va dir aquí, llavors va fitxar pel CSK. I estant al CSK 6 mesos... perquè sembla que després havíem d'anar al Japó, no sé què, bueno, no me'n recordo el gol. Truca un d'Aràbia Saudí i diu, escucha, un húngar.
Un húngar és
un húngar que viu allí a Riad. Diu, mira, aquí se va jugar la Copa...
La Recopa era.
La Recopa de Àsia.
Sí.
I l'equipo, bueno, allà tots es diuen al no sé què, m'entens? Vull dir, sí. Un al d'aquests... jugava la Recopa aquesta i volia fitxar el d'això per aquests dos partits.
Al-Hilal.
Al-Hilal, aquest. Bé, em sonava que era l'Al-Hilal, però no podia dir. Bé, total que jo dic, però esto no se puede hacer i tal. Bueno, tal, tu mira, tal, tal. Total, que llavors parlo amb la Federació Búlgara i un jugador no pot estar amb el mateix període a dos equips. Clar. A la vegada. Però els búlgars saps que com que poden aquell tipus de lletra, doncs a vegades no s'entén el que escriuen.
Què vol dir això?
No, home, vull dir que no sé el que van fer, que vam aparèixer a Riad, allà a l'aeroport, amb permís i tot per jugar i tot això, arribar allà a un aeroport impressionant i tot això, tots aquells amb aquells vestimentes i tal, amb el té. Tenen de tot tipus. No sé què era. I bueno, vam anar a l'hotel, tractat fenòmeno, ens va venir a buscar el president per anar a sopar, també amb aquella manera que vesteixen de l'especial. Allí, en aquella època, no veies una dona a cap puesto.
Només homes?
Només homes. L'únic, en algun restaurant, de tant en tant, entrava un àrab i quatre o cinc dones a darrere, una darrere a l'altra i tal. Se sentaven en una taula, doncs allà així, menjaven el que menjaven, i al cap d'una hora així, tornava a aixecar i no havien dit ni bona nit. Una cosa, era una cosa... bueno, total que juga el primer partit i guanyen. Guanya l'equip aquest. Jo allà a la llotja, tens allà amb tots els jefazos aquests, allà, els palcos i tot això, allà estan, les llotges són impressionants. Al camp no hi havia quasi ningú.
Hi havia més a la llotja que al camp, no?
Hi havia més a la llotja, i tens, i begudes, i tal, que d'això. I, si no recordo malament, el Cristo, el primer partit, es va lesionar. I dos dies després es va fer la final, però va voler jugar. I em sembla que en recordar, no sé si tu... que van guanyar 1-0 i va fer el Cristo el gol de penal. Estan lesionat. És així o no? No me'n recordo.
Tenim la notícia que va fer aquell dia TV3 del tema.
No fotis. A veure, que em fa gràcia veure-ho, tu.
Stoichkov ha afegit un altre títol en el palmarès i jugant amb l'Al-Nassr de l'Aràbia Saudita es va proclamar campió de la Recopa d'Àsia. Els àrabs no partien com a favorits en aquesta competició que es disputa pel sistema de play-off entre quatre equips. El Samsung coreà era a priori l'equip més fort, però la presència de Stoichkov, cedit pel CSKA de Sofia, va revaloritzar l'Al-Nassr. Stoichkov, amb aquest gol, es va refer de la desgràcia del primer partit, en què va fallar un penal. Al final, aquest gol, marcat en el minut 19, va donar el títol de campió de la Recopa a l'equip de l'Aràbia Saudita. El jugador búlgar, que va assegurar que durant la seva curta estada l'havien tractat com un autèntic rei, va guanyar més de 40 milions de pessetes per aquests dos partits i, a més, va rebre un cotxe esportiu com a premi després de ser escollit millor jugador del torneig. Stoichkov va tornar immediatament després del partit cap a Bulgària per seguir preparant amb el CSKA de Sofia les semifinals de la Copa de Bulgària i posant-se a punt per al Mundial de França.
40 milions de pessetes.
Pues no, mira, després del sopar del primer dia, el president em va cridar, em va portar un puesto, una habitació i tal, i llavors em va portar una maleta, Nike, no que faci publicitat, però encara la guardo, una maleta d'aquestes i tal.
D'esport.
No, maleta de...
Ah, una maleta amb rodes.
I tal, i diu, esto es poste. Esto es el tal. I llavors jo vaig a obrir i hi havia un paquet de dòlars que no veig.
Molta pasta.
Molta pasta. I jo dic, bueno, ¿y eso? ¿Qué hacemos para aquí? No. I vaig amb l'intèrpret i diu, mañana banco, tal. Un banc que devia ser d'ell també o no sé què. Vam anar al banc i allà un senyor també tot molt elegant, molt correctes i tal. I vam fer una transferència i...
I tema liquidat.
Tema liquidat.
Doncs fixa't si ve de lluny això de la pasta, ara que s'hi porta la Supercopa.
Bueno, Supercopa, en aquell moment la veritat és que va ser una sorpresa i una cosa... Arriat, ara em sembla que ho fan a
Jeddah.
A Jeddah, diferent.
I tinc una última pregunta per tu.
A veure.
Perquè Lluís Canut dimarts ens va muntar un panorama electoral, preelectoral del Barça.
Ah, electoral, dic.
Mira quin tema vam fer més xulo i escoltem què vam explicar. Al final. Jo us vull afegir encara un nom, Canut.
Joker.
És el Joker. I si fa el pas i diu que sí? Mira'm la carta.
Josep Maria Minguella, no has tingut en compte.
Home, no hi ha unes eleccions que no estigui Minguella per allà remenant la cua.
Dijous, li faré la pregunta. És dijous.
Dijous.
És dijous. T'he de fer una pregunta i vull que siguis tot el sincer que puguis. Josep Maria Minguella, em pots descartar que tinguis intenció de presentar-te a les eleccions del Barça del 2021?
No, no ho puc descartar per una raó. Home, jo tinc ja molta edat, tal, ja saps que ara estic una mica Robocop, porto aquí un aparell que em dirigeix i tot això, tot el funcionament i tal.
Una espècie bueno,
una
de...
Cosa una cosa... Molt, molt, això estic controlant, bueno, una cosa que ara ja vaig quasi teledirigido. Però em trobo bé. I clar, tu pensa una cosa, que jo des de que vaig començar l'any 66, abans era havia sigut jugador del juvenil i tal, però del 66 professionalment, jo volia dir que quasi he sigut tot allà al Barça. De jugador, no sé què, no sé, però no he sigut mai directiu.
I
llavors cada tinc una mica de cosa de dir, home, escolta, tu, com pot ser que amb tot aquest això... I clar, ara que hi ha eleccions, amb tot el respecte a la gent que es presenta, que es presentarà, dius, bueno, la veritat és que potser sí que podem donar un cop de mà, sobretot donar un cop de mà amb la part deportiva, que no s'equivoquin tant, vull dir, entens? Vull dir, jo quan us escoltava abans que la comissió tècnica ha dit que els secretaris tenen la secretaria tècnica, clar, Déu, bueno, ja no vull d'això. Per tant, és una cosa que queda oberta. I et dic que demà, a la nit, a la tarda nit, el directiu aquest, que ara no me'n recordo com es diu...
Rosó.
Rosó fa una festa de Factor Energia...
El Canut ens va dir.
Allà al carrer Tosset.
T'has convidat?
Estic convidat, home, clar.
Para molt l'orella, eh?
Eh?
Que paris l'orella.
Bueno, és que, escolta, que hi haurà molts directius del Barça.
Per això.
A veure si me la deixen parar, perquè, clar, mira, aquest és el Minguella, que no tens a dir el Minguella. Escolta, anem a fitxar el Coutinho, no? I ho aclarem, tu.
Bé, per tant, no m'ho descartes del tot, eh?
No. Estarem a la carrera electoral, no sé com, però, bueno, encara no m'ho he plantejat sèriament. I de parlar amb l'Orquídia, també.
A la teva dona.
La dona, aquest tipus de coses, té molta influència.
Ui, que es posa calenta la cosa. Escolta, em diuen que hem de deixar el cine per un altre dia.
Bueno, no, i què farem, tu?
Mira que avui la pel·li era bona, eh?
Bona i calenta. Calenta no, del tema, eh? No. Bueno, ho farem la setmana que ve, si Déu vol, tu. No passa
quina pel·li era, per la gent se li vagi...
Closer, amb la Julia Andrews.
Closer.
Què és això?
És la banda sonora.
Ah.
Julia Andrews.
Jo te l'explico ràpid, eh?
Em mataran, però és igual.
No, te l'explico ràpid, perquè mira...
No passa res.
És una pel·lícula que tots són diàlegs entre dues parelles, ara cap aquí, ara cap allà, es cruzen, tal, no sé què, però... Bueno, hi ha un moment que un li diu... la Julia Andrews li diu a la seva parella, te dejo, me voy con Juanito, no sé com es diu l'altre.
Sí, és igual.
I tal, no sé què, i tal, i llavors el tio, esclar, i diu... I estan a l'habitació i diu, ja l'ho has fet, l'has traïdo aquí? I diu, sí. Diu, allí, en el sofà, i se'n posa al sofà, sí. El mismo que empezamos nosotros, sí. I llavors, ella li demana el divorci. I el tio diu, te voy a dar el divorcio, pero antes tienes que pasar por mi consulta y una vez estemos allí tú y yo, tal, te firmaré el divorcio. I el següent d'això és la consulta d'ell, allí una llitera, dos extenuats, vestits, sempre vestits. Molt eròtic, però no es veu res. I es veu que han fet una cosa i tal, i llavors, efectivament, el tio tal, li firma el divorci.
Té algun decomiat, no?
Decomiat i tal, i tal, i tal. Després torna i tal, la pel·lícula segueix. Però és una pel·lícula que...
T'ha agradat?
M'ha agradat
així
perquè...
Així encesa, eh?
Sí, té tema, molt, molt ben interpretada, i molt bona pel·lícula.
És Julia Roberts.
Julia Roberts, què he dit?
Julia Andrews?
No, home, la Julia Andrews, pobreta, vaig dir...
Clar, veure una escena eròtica de Julia Andrews o Julia Roberts no acaba de ser el mateix.
No, és que la Andrews és de la meva època i la Roberts és més cap aquí.
Sí, però són les dues bones actrius.
Molt grans actrius.
Bueno, Minguella, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La setmana que ve més.
Segueixo.
La setmana que ve més. Deixem tornar a taula, perquè em diuen que hi ha... Bé, no sé si és dir notícia, però ha passat una cosa curiosa al partit del Barça de bàsquet, perquè hi ha hagut... Allò que han enxampat algú fent una cosa que dius, home...
Bé, han enxampat, vols dir que no ho sabia?
No ho sé.
Això són...
Què ha passat?
Segur que ho sabien.
El metge del Madrid. El metge del Madrid ha fet el crit al vestidor i s'ha referit al Barça com... Bé, escoltem-lo i si no s'entén bé, ho repassem.
La charla del doctor antes de bajar a la pista. La charla del doctor antes de bajar a la pista.
Contra la mayor panda de ratas de la Euroliga. A ganar.
Però aquesta, aquesta
amb
càmera...
Amb la càmera de Real Madrid Televisió.
Doncs aleshores sí que sabia que l'estan gravant.
Però no es deu imaginar...
Bé, es deu imaginar que tot queda a casa, no?
Que si és la, doncs sí, sí que ha quedat a casa, sí.
La càmera de Madrid Televisió. Escolta'm, cadascú té dret a referir-se al rival amb respecte o no. Això identifica algú, ja està, no hi ha més.
I no hi ha... No hi ha afegir alguna cosa més?
A ganar. A ganar.
Ah, entès un alt...
No
he entès el que...
Ho sembla, però no.
A ganar. A ganar.
Doncs bé, això ha passat avui,
però com, com es diu aquest senyor que és cura? Aquest senyor cura, no?
Miguel Ángel López,
és el que cura.
És. Aquest cura.
És el que cura les lesions sí. I les ferides i això.
I els diu panda de rates.
Bé,
mira, que tinc el Rovirosa.
Senyor m'estudis.
Tinc el Rovirosa i esperem que el vestidor del Barça amb protagonista. Sí, evidentment, em diuen que sí. Jordi Rovirosa, amb un dels jugadors del Barça aquesta nit. Endavant, Jordi, bona nit.
Bé, Francesc, el Barça no ha pogut guanyar, ha fet un segon quart extraordinari. Jo probablement és el segon quart més bo que he vist mai en una pista de bàsquet. Després no ha pogut guanyar. Pierre Oriol ha estat un dels homes que li ha posat més ferro, que ho ha intentat, però al final heu acabat perdent. Què ha passat, Pierre?
Bueno, tot i el mal començament del partit, després jo crec que hem sabut tornar al partit, hem sabut capgirar el marcador, ens hem anat al descans 2-1, però un altre cop, un altre parcial de 13-14-0 ha penalitzat molt a l'equip. Jo crec que en molts moments sense idees a davant, amb trits precipitats, algunes canastes fàcils del rival, fan que bueno, s'hagi sentit còmode al Madrid, i nosaltres sí que en moments hem intentat escurçar diferències, inclús passar el rival en el marcador, però bueno, ha faltat bastant avui.
Anem a parlar de coses positives. Com és possible capgirar davant d'un bon equip, eh? Un marcador quan vas 21 a sota i posar-te 4 amunt en 8 minuts. Com us ho heu fet?
Bueno, jo crec que hem seguit quan el començament del partit no ha sigut bo. Jo crec que l'equip allà doncs ha intentat no fer les coses més fàcils, ha intentat doncs buscar els tirs oberts, hem intentat moure millor la pilota i a darrere hem estat més intensos. No hi ha més. Com he dit, el començament del partit ha sigut desastrós i la clau jo crec que avui ha sigut el tercer quart, no? Després de l'esforç que hem fet al segon quart de remuntar el partit i ficar-nos 4-2 punts amunt, doncs la llàstima ha sigut aquest començament de tercer quart.
Bé, doncs aquestes eren les valoracions del Pierre Oriola. Per cert, ens diu el nostre productor que els ciutadans de Qatar i d'Israel no poden entrar a l'Aràbia Saudita, no. Però no implica tenir el segell, no poder entrar.
Ah, doncs avui,
és per ciutadans.
Ens ho han dit, això.
Ciutadans només. Sí. Té una persona aquí que té el segell del Club de la Mitjanit, però aquest any encara no l'havia fet servir. I avui torna a obrir el passaport. L'Adrià Serra, endavant, sisplau, que vingui. És aquell típic,
quina emoció, eh?
És aquell típic jugador que no debuta fins al novembre. Adrià Serra, bona nit.
Bona nit.
Ha estat entrar tu i començar a fallar els focus.
No, jo crec que era un efecte.
Era un efecte? Sí, era un efecte volgut.
Sí.
Entès. Com estàs?
Molt bé. Moltes ganes de tornar.
Aquest any farem una cosa diferent. Amb tu anem evolucionant.
Sí. No hi ha losers. Ja.
Com ho pots explicar, el que faràs?
No ho sé molt, eh? A mi em passa una cosa, saps a Albert Rivera que li passava allò que és solo veia espanyoles, quan no deia, sí. Jo no veo banqueros ni camareros, veo espanyoles. A mi em passa una cosa amb l'esport, que és que a tot arreu hi veig esport. És a dir, veig notícies, coses que passen en el món i sempre hi trobo una
vinculació amb l'esport.
Sí. I avui et porto una efemèride de fa 40 anys que té molt a veure amb una cosa que ha passat aquesta setmana.
A veure, doncs va.
I va d'ovnis.
D'ovnis,
sí. És el, fa 40 anys... Sí, fa 40 anys hi va haver l'expedient OVNI més important de la història d'Espanya, que és l'expediente Manises, un avió que va aterrar a l'aeroport de Manises perseguit per unes llums. Una cosa que tampoc no sabem de què va, però que ja fa trempar molt a Iker Jiménez, a Sebastià Darbó, a tota aquesta gent. Però això em sembla molt menys paranormal que Piqué ovacionat a Cartagena. O sigui, si tu em poses els dos fenòmens, clarament, lo més raro és el que ha passat aquesta setmana, que és que tot el camp de Cartagena ovacioni a Gerard Piqué.
Era un partit amistós.
Benèfic. O sigui, xiular Piqué era com una tradició als caps espanyols. L'han xiulat a tot arreu. L'han xiulat i l'han insultat a tot arreu. I, en canvi, a Cartagena aquest any, 40 anys després de que arribessin els ovnis a Manises, la gent l'ha aplaudit. No només això, sinó que Piqué aquesta setmana, a més de ser aplaudit a Cartagena, Cartagena, terra de Camacho, on ha guanyat Vox fa 4 dies, Piqué se'n va a Madrid a presentar el pollastre aquest de la Copa Davis, i Piqué, que passa per ser a la caverna, doncs no sé, està allà amb Puigdemont, Junqueras i Piqué, allò quasi estan al mateix nivell. Escolta, el reben tota la plana major del PP Faes que mana a Madrid, el reben amb tots els honors.
I Ortega Smith.
I Ortega Smith, allò, està allà tirant-li l'alè al clatell a Gerard Piqué. Però escolta, va veure com molt bon rotllo amb Almeida... Sí, Ortega Smith va ser el que vaig veure com més fred, eh? Va dir que no l'havia saludat, que...
Ortega Smith es fa el dur.
Ah, sí. Però escolta, hi havia ja Andrea Levy, hi havia Díaz Ayuso, hi havia Almeida... Va haver cunyetes, no? O sigui, porta'ls a bufanda del Barça, que no, que et faré de l'Atlético... Tal, vull dir, hòstia, estem parlant de Gerard Piqué, que... No era un tio molt ben rebut.
Ha defensat votar.
Sí.
Amb molta contundència.
Sí. Ell mai ha dit que sigui independentista.
No, no.
Més aviat
no,
tot el contrari. Sempre no. Ho ha dit, no? Que no era independentista, estava a favor. Però, bueno, a Madrid és com si fos el capo del CDR, o com si estigués programant l'APP del Tsunami. Vull dir que sempre l'havia tractat així. En canvi, no sé si és fucking money man o què, que portes allà, no?, el tema aquest de l'Open, però tothom ha ret molt bé.
Clar, Piqué, és veritat, passa de ser l'enfant terrible i de rebre...
Una setmana. Veu,
bé, fa un any, quan després d'aquell partit al Bernabéu de Copa va sortir als mitjans de comunicació i va defensar els presos, els presos polítics, i ara li fan una recepció oficial.
S'han oblidat. Hem vist la Davis i s'han oblidat, no se'n recorden ja d'aquestes
darreres. És el mateix, no?, en principi.
Home, ells sense cap mena de dubte. El que potser, els que potser han canviat són els altres quan han vist... Els ulls aquells amb els dòlars, saps aquells que salten?
No, no. Els dibuixos, no?
Saps? Doncs això. I aleshores no se'n recorden. El que diu Adriano... Aquelles declaracions no consten ja. Han caducat. No
Piqué els fa anar com vol, a tots. A tots. És un personatge ara mateix amb un estat de gràcia i de... i diria de domini de la vida en general... que va a Madrid i els asseu tots allà, se'ls guanya, és simpàtic. Per cert, ja deu estar nerviós, no?, amb l'arrencada d'aquesta Copa Davis.
Té un punt sobrenatural, Piqué, perquè ja de per si, parlant de fenòmens i tal, perquè clar, és un tio que, no?, igual et troba un patrocinador per la samarreta, sí, que et fa un documental de Griezmann, que et fa de portar en veu quan hi ha un follon amb la Junta... que, no sé, que el tio...
Que ajuda a Rubiales a portar la Supercopa a l'Arabia Saudita.
Bueno, fa col·lectes al vestidor per fitxar Neymar, vull dir que et fa de tot, Piqué, no? I a sobre et defensa, no? Et fa la defensa al Barça, que també ho fa, això, no?
Hi ha gent que està preocupada per si...
Masses coses.
Massa coses.
A millor de dormir 4 o 5 hores em va preocupar una miqueta, sí, perquè, ostres, és molt alt i molt fort, però jo que igualment necessita descansar.
No li veus incompatibilitat?
No, depenent del rendiment, no? Vull dir, és una elecció personal i hauria de decidir l'entrenador. Si Valverde va dir una frase que era: no me voy a preocupar ahora que rinde bien, si un dia rinde que no rinde, ja me preocuparé.
I rinde?
Doncs, bé, ho hem de veure, no? Vull dir, els inicis de temporada de Piqué sempre són...
No és parlar
d'ells. Jo crec que Piqué... tinc la sensació que de la mateixa manera que Busquets... ha tingut descansos, a Piqué li anirà bé de tant en tant algun descans, i que el Barça, per exemple, veiéssim Todibó, o sigui, a mi que jugui tants partits consecutius, a mi m'agradaria que Piqué arribés bé al moment determinant de la temporada, i potser li anirà bé una miqueta de descans, però
però la seva vida, jo crec que ell és lliure de viure com vol, sempre que tingui un rendiment al camp. I després hi ha d'haver un entrenador que valori si està en les millors condicions o no. I si no ho està, doncs depèn de decisions.
Piqué, el primer subjecte de l'Adrià Serra.
Puc demanar un últim miracle, Piqué? Ja que estem en temes paranormals. No ho sé, eh?
A veure.
Tu quants cops l'has entrevistat a Gerard Piqué?
Jo cap.
Aquí al Club de la Mitjanit?
Cap.
Escolta, és que jo el veig cada 15 dies allà amb el Broncano i dic, home, Gerard, vine un dia aquí al club, no? I vull dir, t'atendrem bé, no? També, podem fer conyes amb cachondos.
El Garri de la Davis no parla.
Parlem de la Davis una mica, una mica.
Perquè un dia d'aquesta setmana em va sorprendre perquè vaig veure un tuit que deia... parlarem del Masters de Londres al Club de la Mitjanit. Les últimes... I vaig pensar, escolta...
Més paranormal, això,
sí.
No? Clickbait.
Eh?
Clickbait.
Clickbait, no? Tota la informació, deia, tota la informació al Club de la Mitjanit.
Tota la gent que volia allò van venir...
I vaig dir, escolta, ja veus... Masters de Londres, tu. I deuria ser al final, perquè no...
A la pausa.
A la pausa.
A la pausa, aquell dia va ser la pausa. Adrià Serra, moltes gràcies.
Per la web.
Acabo... Tinc el Damià Aguilar, que farem una mica de motor a fons per gentilesa de Jordi Grau, però abans, per la gent de la tele, podem fer la comparativa Eto-Russell Crowe.
D'acord.
A veure qui està,
home,
gestionant
potser
millor,
alguna cosa a dir.
Qui està gestionant millor aquestes setmanes. Home, la foto...
T'he de dir una cosa, la samarreta d'Eto...
sí, té mala llet.
És difícil. És una samarreta difícil
en canvi, la
per
Crowe,
gent
no.
Com jo, diria. Vull dir, a mi... Jo
l'impacte més de tos que fa molt sí. Poc que ha plegat.
Ja, però sí.
És els braços, el coll, ja. La cara, no és només home. La samarreta, eh? Era un tio molt prim, eh?
Ja.
Molt. També crec que a la panxa de...
S'ho mereix.
A la panxa de Russell Crowe i cap un Eto'o petitó, eh? Vull dir, de...
El que passa que la roba de Russell Crowe fa més pel seu físic que...
No, a mi que m'agrada la foto de Russell Crowe és on té les mans.
Sí, ja, ja. Sí, sí.
Està rascant una mica... Li picava.
Què passa?
A veure, va, que vaig amb el Damià Aguilar. Podeu... ara us espereu aquí.
Ah, sí?
Sí, perquè el Damià, el que ens explicarà és molt interessant. Damià Aguilar, bona nit. Salve. València, com
què
estàs?
Tal? Què tal? Com estàs?
Jo bé. Tu ets el que avui ha tingut un dia bastant complicat, perquè quan t'has llevat, confessa, no t'esperaves això.
No m'ho esperava, de cap de les maneres. 6 del matí que m'he llevat. Per baixar a València i no m'ho esperava. A les 10 del matí rebíem un correu electrònic en què es deia que s'organitzava una roda de premsa de Jorge Lorenzo amb Carmelo Ezpeleta i evidentment allà 2 i 2 són 4. Sabem com quines dificultats ha hagut de passar Lorenzo aquesta temporada i a les 3 de la tarda es confirmava Jorge Lorenzo es retira després de 17 anys al Mundial de Motociclisme sense ja la motivació per continuar. Un pilot que ha estat acostumat a guanyar, que té un 50% de podis sobre sortides, que és moltíssim, que té 3 mundials de MotoGP, que en té 5 en general, evidentment ha arribat a un punt, a un cul de sac amb aquesta onda. Ha pogut, evidentment, sortejar d'una manera brillant la Yamaha. Jo diria que molt bé, gairebé notable alt amb la Ducati, però amb l'onda, desgraciadament, ha suspès.
Mira, escoltem què ha dit Jorge Lorenzo, escoltem de la seva veu com ha anunciat que s'ha acabat aquest cicle, aquesta etapa, la seva carrera esportiva.
No logré encontrar la motivación que se requiere para seguir dando el máximo de mí, como siempre he hecho toda mi carrera. Si no tenía la posibilidad de acercarme a conseguir algo sí, sí, importante, sí. Luchar por el título, ni tan siquiera eso, sino simplemente luchar por carreras o por algo importante. Entendí que eso no era realista con Honda, en principio sobre todo a corto plazo, y no tenía ni la paciencia ni la motivación suficiente para pasar otro año más así, y creí que era el momento ideal para hacerlo.
Li ha costat al Jorge Lorenzo. A veure, Damià, demà que tenim prèvia de Gran Premi, ens hi dedicarem més, però...
Esport 3 fem tots els... les que demà són entrenaments lliures i a partir de dissabte les classificatòries i la cursa de diumenge TV3.
A la nit, demà ho comentarem amb el Damià i ens hi podrem estar una mica més, que avui anem una mica malament de temps, però la notícia serà, Damià, que s'obre una plaça... I hi ha gent que ja està somiant amb dos Márquez al mateix equip.
Doncs sí, la veritat és que jo crec que acabarem somiant-hi tots, perquè el propi Marc Márquez avui ha tret el tema com qui no volia la cosa. Per tant, claríssimament, aquest és un missatge a la cúpula d'Onda. Nois, la plaça de Lorenzo està lliure. El meu germà està preparat Per tant, per què no li doneu a ell l'oportunitat? Jo crec que és qüestió d'hores o qüestió de dies que això s'acabi de confirmar. Marc Márquez ha volgut despistar dient l'opció 1 seria Joan Zarco, un home potser més experimentat, que ara mateix està a l'òrbita d'Honda, i la segona opció seria apostar per un jove, que és el campió del món de Moto2. El meu germà ja està preparat, no vull interferir, però evidentment, fent les declaracions que ha fet avui, ha interferit, i de quina manera. Sabeu que Marc Márquez ha de renovar contracte, i tot això la gent d'Honda ho sap. Vull dir, voleu que estigui content? Doncs potser que porteu el meu germà.
Doncs el Damià, que ho viu i avui ha tingut un dia llarg, el deixem anar a dormir. Damià, demà ho fem amb una mica més de calma i expliquem què ha passat i què ens espera aquest cap de setmana a l'Univers MotoGP.
D'acord, gràcies.
Bona nit, el Damià. Mira, i per acabar el tema de passaport, l'Arnau Terron diu a Israel ja no posen segell al passaport.
Ah.
Precisament per aquesta raó. Donen una mena de visat en passar el control de la frontera.
Ah.
No el perdis.
No, si no he d'anar a Israel.
Bé, dic si hi vas un dia, sí. no el perdis.
No, era per si tenia algun problema. Però veig que deu ser al revés, no? Sí. D'Israel cap a Aràbia Saudita.
Més aviat. Adéa Serra, bona nit.
Bona nit.
Escolta, donar una notícia abans de marxar. Minut 20 de la primera part, semifinal Mundial Sub-17. Està guanyant França 2-0 i el Brasil.
Què ha marcat?
França, que va guanyar 6-1 a Espanya, te'n recordes?
Sí.
No ho sé, però diuen que Auxix és el nou Pogba, per exemple.
Jesús. Jordi Grau, moltes gràcies.
Bona nit. Mèxic va guanyar ahir per penals. Finalista. Mèxic ja i esperant França.
No, Javier Aguirre estava molt content. Fem una pausa i ens espera el Xavi Cazorla. Ara venim.
El Chicharito.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
El nou Range Rover Evoque Tech Edition ve de sèrie amb passejos pel centre, branja els millors restaurants i tardes de compres, a més d'un complet equipament que inclou Park Assist, perquè aparcar la ciutat no sigui tan difícil. Emporta't el SUV més urbà per 33.990 euros i treu tot el partit de la teva ciutat. Més informació a landrover.es.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco Cetelem S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Estrès, virus, antibiòtics... Són situacions que poden alterar la flora intestinal. Ultralevura 250, amb la fórmula exclusiva de Saccharomyces boulardii, és un medicament probiòtic que tracta la diarrea i ajuda a regenerar la flora intestinal. Ultralevura cuida l'intestí. Ultralevura de Zambon en càpsules per majors de 12 anys o sobre Tutti Frutti a partir de 2 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Per acabar el programa.
No, una mica més.
Sí, o sis.
Xavi Cazorla,
bona nit.
Què tal, com estàs?
Un programa molt bo cada tarda.
Sí.
Quina hora feu? A les 6?
Jo crec que és de 6 a 7.
De 6 a 7 a Catalunya Ràdio, escolteu-lo, sí. Jo no em perdo cap. Endavant, resum de la setmana.
Doncs resum de la setmana, ve una mica setmanes de seleccions, és el que tenen, no? Que són una mica avorridotes, aneu curtets de temes, tan curts,
sí?
Que heu de dedicar minuts a parlar de handball, per exemple. Fins i tot a parlar d'un equip de collons que hi ha aquell equip. Que
Nava de l'Assumpción.
Aquest, veu trucar al president de l'Assumpción de la Nava aquest, i està molt bé, es nota que aneu curts de temes, perquè si la trucada no entra, doncs si cal allargar 45 minuts fins que entra la trucada, es fa sense cap mena de pudor.
Nava de l'Assumpción, que és un poble de 2.000 habitants de Segòvia. I tenim en línia el seu president, que és el Julián Mateo. Senyor Mateo, què tal? Bona nit. Señor Mateo, buenas noches.
Hola, everyone.
No sé si el tenim o no el tenim.
Ni pajole la idea.
És el president del Nava, un poble de Segòvia que avui ha tingut l'honor de tenir el Barça. Fem una cosa, anirem a fer el Transfermarkt i després, si podem, saludem el president del Nava, que no el tenim encara a punt.
Caramba, no me diga.
Tenim careta de Transfermarkt. Ah, tenim el senyor Mateo.
Estáis volviendo loca, coño.
Però, senyor Mateo, bona nit.
Buenas noches.
¿Cuánta gente había hoy en el pabellón?
2.100, 1.200 personas, no cogen más.
O sea, eso es casi medio pueblo.
No exactamente.
Llegada Pastoret, ¿no?
¿Y cuál es el objetivo de un club así? ¿La permanencia o sueñan incluso con la palabra Europa?
Ustedes son un poco graciosos.
Gracioso, sí.
Ens han fotit un pa, però no, era simpàtic.
Sí, sí, simpàtic, el senyor de Nava del Constantino aquest. Parlant de trucades, la trucada que va estar molt bé fa una setmana va ser era del Minguella, la que va aquí al Francescoli.
Una setmana.
Sí, és una cosa meravellosa, és una explosió de sensacions, no? Cada cosa que feia amb el telèfon, cada gest que feia, era una emoció nova que ens compartia.
I ara quina hora és a l'Argentina?
Ara 5 hores menys o 4 hores menys. Era.
És que està el Minguella allà amb el mòbil. Què estàs buscant, Francescoli?
Francescoli, home, aquest tio... Que era un gran jugador, Francescoli.
Miro, Minguella, no et sap greu que miri, però és que em fa gràcia.
No, pots mirar-lo, que no sé trobar-ho.
¿Dónde está? No lo veo.
No, no, igual el tens amb un altre mòbil, Josep Maria.
Sí, home, un altre mòbil, sí. La feina que tinc per dominar aquest...
Vols que ho miri jo?
Miro
jo.
Francescoli, mira.
Perquè a vegades...
Hi ha el telèfon, hi ha el WhatsApp...
Hi ha el... Oi, tens el Twitter baixat i tot, eh?
Baixat de què?
Enzo Francescoli, Preta. Aquí. Estem trucant al director esportiu de River Plate. A veure si s'hi posa.
Ja m'ha clientellat el telèfon amb aquest.
Torno a provar, eh?
Bueno, prova, tu prova.
I fins quan ha de durar la broma?
Casa, FaceTime, no, casa, no. No, no.
No. Telèfon.
És molt gran, aquest tio.
Telèfon.
No, això que dius no, el telèfon, en fi. Hauríem de trucar algun dia, perquè se'l troba a faltar, que només vingui un dia, és el Javi Miguel.
Sí?
Aquesta setmana, no sé de quin color era el semàfor... Àmbar, no sé de què va parlar. Jo només em vaig quedar amb una cosa que va dir. Una mena d'expressió que fa servir per marcar alguna cosa com molt potent, fa un tras, fa una onomatopeia.
Tras,
sí, més bé.
El món de la medicina no és una ciència exacta, però... Hi ha algunes coses que sí que cada vegada que passa un esdeveniment d'aquest tipus, pum, putapum, la temporada.
Oh, oh, oh. Què dius ara?
Putapum, putapum, la temporada.
Això és una equivocació.
Patapum, pum, pum.
Pum, 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 pum.
Putapum. Està molt bé.
Home, és contundent,
és contundent.
Putapum.
Sí, sí, és allò que estàs, dius, ha passat alguna cosa aquí, hi ha un putapum gros. A qui li farà un putapum, Garrigues, a tu, el so, és el so que podria fer la querella, que està, que està a punt d'arribar, per un tema una mica espinoset que veu tocar l'altre dia. No era espinós el tema, però tu vas dir, saps què? Anem a liar-la una mica. Barça, jo... Barça... Trasplantaments?
No,
jutgem.
Em vaig fotre un jardí necessàriament.
Sí, 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 molt, molt innecessàriament.
Llavors em preguntes, què fa Jordi Alba amb una nevera de platja entrant...
Tenia molta set.
...a la banyotja del Camp Nou abans de baixar vestidors?
Home, és una imatge estranya, no? Que t'anava a dir que sembla que transporti un òrgan.
Oi.
No, ja, que no és el cas, però vull dir que un fetge el posaries aquí o...
Ja vale, perdoneu,
Un ronyó i el...
Sortint d'aquest...
Sí, sortint, però no, però els òrgans es transporten.
Rebut, policia local, anem cap allà.
Semblava. Saps qui necessita un trasplantament de fetge perquè el deu tenir cardat per la mala hòstia que gasta? El Fiter. Aquesta setmana estava un pèl. Bueno, aquesta setmana no, fa una setmana un pèl enfadadet.
Una mica. Carles Fiter, bona nit.
Per tu, Sara, bona nit.
Hosti!
Estic una mica cagat.
Es considera que Griezmann està passant un període d'adaptació de fent un Neymar de l'any del Tata.
Amb el verde.
Home, l'entrenador està al nivell.
Patapam.
És que el Barça té un sistema i un hàbitat futbolístic.
Tenia. No. Ells usen un 4-2-3-1, com de tota la vida, amb Arturo Vidal. No, home, no fotem. 4-2-3-1 i Arturo Vidal de mitja punta.
És motiu de ses.
I juguen 4-2-3-1. Que a mi és igual el City. Deixa't. Home, el Barça, el 10 de Maradona, el Pulse i la posició de 10, Arturo Vidal.
Estoy muy avergonzado de lo que pasó.
I és que lo fotem, tio, lo fotem. No queda... que no queda ni la cerilla de la seta encara de Barça.
Cago en Déu.
En fi, tu t'has d'adaptar als jugadors que tens.
No, mentida. Perquè tu has d'adaptar a la teva idea del club als jugadors que fitxes. No fotem.
Me voy un poquito preocupado, un poquito, pero poco.
Poca cosa.
Poquito.
Demà, a l'APM, aquest senyor.
Sí.
O no.
No, demà potser no.
Demà igual no t'hi passes,
demà,
no?
Demà ja veurem què fem.
Doncs jo sí que vindré. A partir de les 11, Esport 3 i Catalunya Ràdio, reprenem el programa per tots vostès. Gràcies a tots els que el feu possible.
Molt sobri.
Un comiat d'allò,
sí, molt...
impossible de denunciar.
D'ondes.
Gràcies i bona nit. Adéu-siau.
Bona nit. En els dos sorteigs del tríplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
857, 857 i 841, 841.
Recorda't que participant en els Jocs de l'11 col·labores amb la seva tasca social. Demana-li el tríplex de l'11 al teu venedor. També en punts de venda autoritzats o a juegos11.es. Pensa-hi, demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. A l'11 ens mou la teva il·lusió. Si tens mòbil, tens Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i et mantindrem informat les 24 hores del dia. Des d'on vulguis i quan vulguis, connecta amb Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.